Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. Xoc entre el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, per unes declaracions del líder dels populars aquest matí, en què ha assegurat que a Catalunya, durant el procés, es van viure autèntiques escenes de terror. Per Montero, aquestes paraules no s'ajusten a la realitat i, de fet, considera que són una banalització del terrorisme.
En Catalunya hubo momentos, días de absoluto terror. Y ahora ya le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos y este tipo de conductas. Lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo, porque la gente no podía salir a la calle.
Los propios reproches, las propias acusaciones que hace el señor Feijóo, pues justamente son las mismas que uno se haría cuando se mira al espejo, en concreto él, porque sus comportamientos tienen mucho más que ver con sus adjetivos, con los que acaba de esgrimir, que los que se han podido producir durante estos días en un diálogo y en una convivencia normal, y parece que tiene la memoria fina el señor Feijóo y que nos recuerda vivir el terrorismo.
Unes discrepàncies, recordem-ho, que tenen lloc l'endemà que el Congrés dels Diputats no hagi aconseguit aprovar la llei d'amnistia. Més qüestions en política catalana, suport i també solidaritat del moviment sobiranista amb Ruben Wagensberg, diputat d'Esquerra i secretari de la Mesa del Parlament, que s'ha traslladat temporalment a Suïssa, ja que els jutges el vinculen amb la causa de Tsunami Democràtic. Ell mateix ha explicat en una entrevista als micròfons de RAC1 que no ha anat a l'exili perquè encara no hi ha una condemna, però que ha decidit traslladar-s'hi per rebre assessorament jurídic.
Jo no m'he exiliat perquè, tal com dèieu, jo no estic citat, jo no tinc cap notificació. Jo, de fet, només m'he enterat d'aquesta causa via filtracions de la premsa. De fet, ara mateix la causa del Tsunami Democràtic està en un jutjat, en un tribunal, que no és competent en el meu cas, perquè el tribunal competent per un diputat al Parlament de Catalunya, que són persones aforades, és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Wagensberg també ha explicat que durant els últims mesos ha patit episodis d'ansietat i de depressió perquè tem que al final pugui ser condemnat. Més qüestions política a banda. Anem al Baix Empordà, on continua la preocupació pels lladres multireincidents. Els governs municipals demanen reunir-se amb el fiscal en cap de Girona per demanar-li més fermesa. És el regidor de Seguretat de la Bisbal d'Empordà, Xavier Dilmé.
Tenim aquesta preocupació. Ens costa veure persones detingudes 50 vegades corrent pels nostres carrers, com si no passés res, no? Això ens costa d'entendre. I si ens costa d'entendre nosaltres, que som responsables polítics i responsables públics, imagineu-se, doncs, la gent del carrer que se'n va a treballar i d'allò, i que li entren a casa, etcètera, etcètera, i que l'endemà s'ha trobat tan tranquil comprant a la fleca, no? Vull dir, els va costar molt més d'entendre-ho que nosaltres.
A la reunió d'aquest dimecres amb policies locals i vigilants hi havia representants de la mateixa Bisbal, Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Forallac i també Torroella de Montgrí. I abans dels esports, a Barcelona els Mossos han detingut un home de 53 anys per robar quatre farmàcies de l'Eixample amb un ganivet de grans dimensions. El primer robatori va ser el mes de desembre, quan l'home va accedir a un establiment demanant diners i exhibint, atenció, un ganivet d'uns 30 centímetres. El desembre i el gener es van produir tres robatoris similars. L'home entrava quan la farmàcia estava oberta al públic, però buida de clients, moment en què treia aquest ganivet que portava amagat a la jaqueta i amenaçava els dependents perquè li donessin tots els diners de la caixa. I ara és la 1:03, per tant, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dimecres amb Pol Corredoira.
El diari AS explica els plans de Xavi després del seu adeu a la banqueta del Barça. Segons el mitjà, la intenció del de Terrassa és prendre's un any sabàtic i després buscar equip en una gran lliga europea. Descarta entrenar a Espanya, però no descarta tornar al Barça en un futur, com ja va dir en roda de premsa. Ha parlat fa una estona Ancelotti, l'entrenador del Madrid, que diu que entén a Xavi.
Respecto mucho lo que ha dicho Xavi, como respecto mucho a todos mis colegas. Tenemos un trabajo, creo, fantástico. Compresión, es normal. Mi primer pensamiento es respetar a todos, a todas sus decisiones, a todas sus palabras, a todos sus pensamientos.
Sobre qui serà el nou entrenador del Barça, Radio Marca publica avui que Laporta hauria sondejat Frank Rijkaard, el que va ser entrenador culer entre els anys 2003 i 2008. I encara en clau Barça, fa tot just uns minuts, el club ha fet oficial la convocatòria pel partit d'avui contra Osasuna. 7 jugadors del filial completen la llista de Xavi, que suma 8 baixes: Ter Stegen, Balde, Íñigo Martínez, Gavi, Rafinha, Marcos Alonso, Sergi Roberto i el més recent Joao Félix. I un apunt de tenis abans d'acabar: Paula Badosa ha hagut d'abandonar el torneig de Tailàndia mentre disputava la segona ronda, en aquest cas contra la russa Diana Schneider.
Doncs amb aquesta última hora marxem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les dues a l'Estel migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Ara us deixem amb la caravana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Gairebé 7 minuts que ha passat a la una del migdia, i donde dijo Diego...
Donde dijo, digo, Diego.
Exacte, eso.
Diego dijo, no?
Jo què sé. Diego Gómez, què tal?
Bé, bueno, hem començat aquí amb un refrany una mica inventat, però bueno, bé, molt bé. Sempre bé, amb bona companyia, sempre.
Ai, és que no em portaves el guió, aquest refrany, i dic, va...
No, clar, el guió de 800 pàgines...
Tira, avui aquí em porta un guió...
No, que és un guió... Però que és...
No, deixa'm-ho dir, això.
A veure...
A lletra 8, Arial 8...
Però que no és un guió.
4 pàgines.
Que són notes a peu de pàgina. Tot això és un guió
a peu de pàgina?
És un guió de notes a peu de pàgina.
Ja, Rafa Sanoja no s'ho creu des de la peixera. A lletra 3. Arial 3.
Però que no era un guió,
això.
Són els meus apunts. Aquí hi ha hagut una incongruència. Bueno, va.
Què? Va, de què ens parles,
Joan,
avui?
És que per què m'estàs donant aquí cera així gratuïtament i no cal?
No, no vas venir.
No cal, clar. No,
passada.
Vas ficar falta,
vaig
no?
Et vaig trobar
bueno,
a faltar.
Que sàpiguen els oients que no estava disponible aquell dia. Ja està. Fins aquí puc llegir.
Estava indispuesto.
Indispuesto.
Es diu en castellà.
Vale, molt bé.
Escolta'm, cap on anem avui?
A veure, avui és un cap de setmana preludi de la festa grossa que vindrà.
Sí.
Que és el Carnestoltes, el Carnaval, no? Depèn la nomenclatura d'enlloc.
De calentant motors.
Calentant motors, no? Que la disbauxa
sí. Allò que dic sempre, que a Catalunya som seny i rauxa, i jo crec que es nota molt a les festes.
Sí.
Rauxa és el Carnaval.
Sí, bueno, hi ha festes amb molta rauxa també, sí, però el Carnaval és una de les més potents, no?
Sí.
Llavors, clar, com també, com fan aquest canvi ja de temps de final d'hivern, inici ja cap a la primavera, llavors també és un període de l'any on hi ha tota una sèrie de festes que hi eren entorns del canvi i entorns també amb... Hi ha molta festa religiosa, també.
Sí, clar.
I llavors començarem, aquesta és la meva idea...
Jo sempre recordo... Hòstia, ara quedaré fatal, perquè he dit sempre recordo, i ara no me'n recordo exactament qui va ser, que va dir allò de Catalunya serà cristiana o no serà.
A Torres i Bages.
Torres i Bages, sí,
Torres i Bages.
Sí, senyor, Torres i Bages. M'ho anava a buscar, però ja et dic que sí.
No cal que ho busquis, ja t'ho dic jo. Has vist que bé que he quedat, eh?
Gràcies.
Bueno, pues no parlaré de Torres i Bages avui, però parlaré de la Candelera.
Ah, mira.
Clar.
Una de les fires més grans d'Europa, eh?
Sí, si parlem de la de Molins de Rei.
Sí, parlem de Molins
de
Rei.
Però volia fer una mica de pròleg de l'inici de la Candelera com a concepte, no?, dins del món cristià.
Em sembla perfectíssim. Que a vegades oblidem, eh?
Clar, que és important. O sigui, la Candelera, de fet, és una festa cristiana que es commemora 40 dies després del naixement de Jesús.
Sí.
Sí, partim de la data de que donem per fet i per bo que el naixement de Jesús és el 25 de desembre, llavors sí, fas el càlcul i arribem al 2 de febrer.
Clar.
Llavors, entorn a la data, el 2 de febrer, es commemora aquesta efemèride. Mm. Ja dic que és una de les festes marianes, també, dins del propi sí, cristianisme, més antigues del propi cristianisme, i el que es... Diguem, la tradició cristiana ens explica, no?, si ens centrem en la Bíblia,
sí,
ens explica que 40 dies després del naixement de Jesús, sa mare, la Verge Maria, una vegada passen aquests 40 dies, fa la seva purificació com a dona una vegada sí, parit, i es fa la famosa presentació de Jesús al temple,
sí, senyor,
on Simeó, el sacerdot, fa la presentació d'aquell nou nat d'aquella família jueva, no?
Sí.
Clar, això és el que ens explica, diguem, l'escriptura, no? Però si ho traslladem, això, al tema de les festes, uh-huh, això és una tradició que molts pobles encara tenen, i tot i que el poble com a tradició no ho faci dins de la pròpia església, parròquia, o el que fos, no?
Sí.
Sí que és veritat que hi ha molta família devota que sí que continua, que ho lliga amb això de l'espelma, no? O sigui, uh-huh, l'espelma, la candela, la llum, no? Perquè la llum representa la presència de la divinitat, uh-huh, no?
I aquí a la ràdio tenim una candela. Candela Figueres.
Candela Figueres.
Sí.
Clar, amb el propi nom de la candela.
Clar.
Sí, el mínim és aquest, no? O sigui, el significat d'això seria la presència de la divinitat, no? La qüestió és que, com es commemora aquest fet, sí que és veritat que, històricament parlant, les dones que han estat embarassades en l'any anterior, entre candela i candela, per entendre'ns,
sí,
tot aquell any sencer, sí que el dia 2 de febrer haurien, no?, segons aquesta tradició, uh-huh, encendre una vela, la candela, no?,
sí,
per
sí,
poder, diguem, absorbir la divinitat dins del seu propi cos, uh-huh, no?, i tota aquesta relació amb el món cristià, no?, de l'univers cristià, no?, que aquesta seria, ja dic, com l'origen d'aquesta tradició.
Uh-huh.
Sí que és veritat que hi ha ara no sabria dir el nom del poble, però sí que és a la comarca de l'Anoia, que també el 2 de febrer no només és la Candelera, sinó que és el dia de la festa de la Verge de la Llet,
ah,
que és la patrona d'aquest poble, que, perdoni els oients, que ara no me'n recordo, sé que és a la comarca de l'Anoia. I llavors, com és la patrona del poble, també fan tota una fira entorn a la seva patrona, que uh-huh, coincideix amb la Candelària, no? Però, evidentment, si hem de parlar de festes ja vinculat amb aquesta efemèride no cristiana,
uh-huh,
és molt important la festa de la Candelària de Molins de Rei.
Sí, tant.
Clar, Molins de Rei, de fet, és una festa que està declarada festa d'interès nacional dins de Catalunya, vale?, per la Generalitat de Catalunya, i, evidentment, és una festa que té un origen ja quasi bicentenari, encara no arriba. De
pot
fet,
ser la Pobla de Claramunt?
Pot ser la Pobla de Claramunt, correcte. Ja, estem allà...
Està,
jo he comentat abans el de Torres i Bages, i ara tu m'ajudes amb...
Ja ho tenim.
Ja ho tenim fet. Poble de Claramunt, correcte, gràcies, Joan. Molt bé, llavors, el que estàvem dient d'això de la Fira de la Candelera a Molins de Rei, que porta, encara no ha arribat, no?, però ja va camí cap al bicentenari,
uh-huh,
i és una festa molt interessant dins del món agrícola,
sí,
no?, perquè el seu origen està...
Sí,
va començar així, no?, amb el tema d'expositor del tot el tema de l'hort, uh-huh, de Baix Llobregat, principalment, i es van anar afegint poc a poc a aquesta fira una sèrie d'expositors, el tema de maquinària, no?
Sí, sí,
i tot entorn al món del camp.
I trobes, a dia d'avui, tractors, eh?
I, sí, sí, no, de fet ja dic, és una fira molt potent,
sí,
de tot el sector primari a tota Catalunya, i una de les, ja dic, de les més grans d'Europa.
Absolutament.
De fet, arriben a unes xifres monumentals, o sigui, estem parlant de superfícies de més de 50.000 metres quadrats dedicat al món de l'exposició,
uh-huh,
i podem hablar de 800 expositors o més... I, evidentment, tot,
no només és tot el poble.
Sí, sí. De fet, jo diria que és el dia, o sigui, el cap de setmana més important de Molins de Rei, i si em deixes, juntament, això és opinió meva,
sí,
juntament amb una cosa molt fric que m'agrada a mi de Molins de Rei, que hi ha un tema que és molt important a Molins, que és el Festival de Cinema de Terror de Molins,
sí,
de Rei.
Sí, senyor.
Que sí, que està molt bé el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges,
sí,
però després d'aquest festival
Molins,
no
correcte,
se'n parla gaire el de Molins,
sí,
i té una tradició molt important a Catalunya, i a les persones, als oients, que els agradi molt el cinema de terror, quan es convoqui aquest festival, que és, ja dic, després del Festival de Sitges,
sí,
que és per octubre,
sí,
just el 10 dies després, 15 dies després, sobre novembre, sempre cau aquell festival. O sigui que apuntin a l'agenda i quan arribi les dates que ho mirin.
Ara.
Però molt recomanable també.
Ja ho recordarem.
Ja ho recordarem.
Sí.
El Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. Que és molt curiós, Molins de Rei, perquè el seu propi nom, el del poble, ja té, o sigui, és literal, en el sentit de que és un terreny que va cedir al rei Joan I, el caçador, sí, per uns molins pel rei.
Molins,
no?
Del rei.
Molins del rei, no? El que passa, clar, aquests molins del rei, una vegada tota la història de la corona d'Aragó va avançant, clar, es va vinculant amb un tema de nissagues i famílies familiars, sí, i això va parar a la família Requesens, que està molt vinculada a la dinastia castellana, i això provoca una circumstància molt concreta, molt lligada amb la corona de Castella, i això arrenca per què Molins és tan important en el sentit d'aquesta festa. Perquè ja d'ençà el segle XV, personatges dels reis catòlics, després Carles I, Felip II, el propi, posteriorment, Carles III, o sigui, hi ha molts reis de la monarquia hispànica que han deixat la seva empremta en Molins lligat amb aquestes famílies importants i benestants de la zona, i fins i tot la cosa més important del que desgraciadament va ser destruït aquest pont, va ser un pont que vam anar a construir Carles III, i posteriorment al segle XIX es va fer el que es diu, que aquest és el que es conserva, que és el pont de la Infanta, i juntament tota aquesta connexió amb la realesa va fer que Isabel II, precisament, a l'any 1852, va fer, diguem, el tret de sortida d'aquesta fira de la Candelera, que està tot molt lligat, ja dic, paradoxalment, la figura del rei d'Espanya té molt a dir, dic, dins d'aquesta fira, que és una de les més representatives de Catalunya, no?
Deixa'm dir una cosa, que no se m'emprenyi la gent de Sant Feliu, eh?
Sí, a veure, ja... A veure, telèfonos d'aludidos, por favor, sí, ¿cuál es?
Que no se m'emprenyi la gent de Sant Feliu, però és una cosa que jo mai he entès, per què Molins no és capital de comarca. Per què Molins de Rei no és capital del Baix Llobregat.
Vols que opini jo o no?
Perquè ho és Sant Feliu de Llobregat, que amb tot el meu respecte...
Ara els santfelinencs...
He dit que no se m'enfadin.
Però és que trucaran, eh?
Truquin.
Ja ho saps.
No, igual em donen raons, que jo no et desconec.
Bueno, no ho sé.
Però jo Molins sempre l'he vist com, mira, mai millor dit, com la joia de la corona del Baix Llobregat.
No, de fet, ja dic, és que és una posició estratègica. És per la vora del riu que té, del riu Llobregat,
i aquesta
connexió amb els ponts, sempre ha estat en un lloc molt directe de connexió entre Madrid i Barcelona, i això ha fet que tota l'economia local i rural sigui un tret d'entrada o de sortida de tot aquest món agrari.
Quan parles de
Molins, estic parlant de Molins, de per què la importància de Molins.
Per això no entenc per què no és capital del Baix Llobregat.
Clar, això seria per tractar amb algun expert més expert que els que tenim a la taula mateix.
Segur que hi ha alguna explicació, eh? I segur que hi ha alguna explicació de per què ho és Sant Feliu de Llobregat.
Sí,
però no ho sé.
Jo ho desconec, eh? Però bueno... Amb tots els respectes, eh?
Vagi per davant.
Que no s'enfadi ningú.
Si parléssim de Tarragona, el respecte ja me l'hagués guardat a la butxaca, però...
Com era aquella cançó de Tarragona? A veure...
Però com l'he dit, fas buscar,
pobre. Com era aquella? Aquella que t'agradava tant.
Sí, no? Ja veuré que m'agradava.
No, mira,
ja està aquí.
Muralles de Tarragona, imponente fortaleza, que además de su belleza...
Ai, muralles de Tarragona.
Que és l'únic que tenen.
Això ve d'una altra secció, ja, eh?
O sigui, anem arrastrant ja...
Que ja me n'enfotia una mica.
Ja és el metaxiste, ja,
sí,
no? Ja s'ha quedat.
Sí, va amb mi. Fotre's amb Tarragona i amb Lleida, va amb mi.
Ostres, Pedrín. Bueno.
Ja que me'ls estimo molt, eh, tots dos.
Sí, te'ls estimes.
Tarragona una mica més.
Bueno. Bueno, mira, no parlarem de Tarragona ara, deixem una mica Molins, perquè clar, és que ens estem empantanant, o sigui, parlar amb tu...
Anem a Molins.
No, Molins ja ho deixem ja.
Ah, ja està?
No, perquè tinc més coses a dir el temps s'ha...
Saps què passa? Si vaig a Molins a la Fira de Candelera, que hi tornaré, no?
Què?
Que em compro dues sacallones...
Sacallones?
Sí, i torno a Barcelona sense sacallones.
Ja, pel camí, no?
Home...
Pel camí. Home, doncs podries menjar el plat típic de la fira.
Sí, que n'hi ha, i és molt bo.
La curadella.
Sí, senyor.
Es diu. que es fa amb menuts de xai o sí, vedella...
És contundent, eh?
És bastant potent.
Sí, sí, sí. Sí,
i va, va una mica allà bé.
Si no l'heu provat, aneu a Molins, aquesta Fira de Candelera, i proveu-la, perquè és un plat molt bo, eh?
Sí, sí, força bo.
Contundent, i ara que ara no fa gaire fred, diguem-ne.
Llavors entra...
Però, que... vaja... Està bé,
sí,
està bé, està molt
heu de fer net, eh? Després, heu d'anar sí. Amb la panxa buida. Ara. Heu d'anar allà. Mira, una cosa més que m'agradaria comentar...
Sí.
D'una altra opció... del que dèiem la Catalunya Nord,
sí.
Ens podríem marxar a Montpellier.
Montpellier, Montpellier.
Sí, perquè el 2 de febrer fan una tradició molt curiosa, que és
ah, sí?
el Ball del Cavallet.
Ah, per la Candelera, això?
Sí, que és el 2 de febrer. El Ball del Cavallet és un ball que simula el ball d'un hipotètic cavall salvatge,
sí.
Com aquell que tenia l'Alejandro Magno, el, com es deia aquell... El... Bucéfalo.
Tu creus que jo sé el nom del cavall?
Era el nom del cavall d'Alejandro Magno. Bucéfal, que s'espantava de la seva pròpia ombra.
Ui.
Sí, 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 és brutal. Bueno, no parlaré del cavall d'Alexandre el Gran ara. El que vull parlar és del cavall, o el cavall simulat, perquè és de cartropedra,
val.
És com aquell ballet de cavallets,
ah, sí.
Que commemora l'entrada de Pere el Catòlic, el pare Jaume I,
sí.
A la vila de Montpellier, just quan la seva dona, Maria Montpellier, estava embarassada de Jaume I.
Ah, boníssim.
Llavors, aquesta entrada simula és com un homenatge al naixement
sí.
Del rei Jaume I. Llavors, la idea d'aquest ball és com... intentar que els partíceps del ball, amb uns instruments que són una pandereta, un espantamosques, una ferradura i un raspall...
Això són els instruments, eh?
Han d'anar, els instruments utilitzats d'aquest ball, han d'anar, diguem, calmant aquest cavall, que és,
sí.
Que és salvatge, hipotèticament, no?
Val.
Per intentar, diguem, que una vegada es calmi, està tot controlat i aquest ball està documentat des del segle XIV. I diràs, bueno, i què té a veure aquest ball? Bueno, el ball és, simula, o sigui, el que representa és l'entrada a la ciutat del pare, com dic, de Jaume I, que és Pere el Catòlic,
sí.
I està molt lligat amb la misteriosa concepció de Jaume I.
Misteriosa per què?
Sí, saps perquè tu saps per el tema del nom. Saps com Maria Montpellier va triar el nom del seu fill que es digui Jaume i no Pere?
Doncs ara no ho sé.
Precisament per la Candelera es van encendre 12 espelmes.
Sí.
Cada espelma era o corresponia al nom d'un dels 12 apòstols.
Sí.
Llavors, l'objectiu era la última espelma que s'apagués era el nom del seu fill.
No sabia això.
I la última espelma que es va apagar va ser la de Jaume. Llavors van triar el nom de Jaume arran d'aquesta espelma de la candela que es va apagar. I això
és veritat o és llegenda?
No, és una llegenda que està vinculada al dia 2 de febrer de la Candelera.
Boníssim.
Ja dic, és una festa que es fa allà a Montpellier, que és interessant, eh? O sigui, és molt curiós, eh? O sigui, de fet, la figura de Jaume I, ja dic, hi ha moltes llegendes i moltes tradicions molt xules. De fet, a Salou fan també una festa, ja en parlarem. Fan una festa que és a l'embarcament del vaixell de les tropes de Jaume I cap a la conquesta de Mallorca. I fan tota una disbauxa i sortida cap allà. Però, bueno, això quan toqui. Però que també ja dic, és que hi ha... Ja. La figura de Jaume I, per tot el panorama de la geografia catalana, és brutal. O sigui, hi ha moltes històries lligades amb aquest fet.
Sí, eh?
Sí, sí. I, de fet...
Apa!
Perdó.
Com estem?
No, ja estic una mica recuperat. Podria estar pitjor, eh? Ja estic recuperat.
Llavors, els pets que, diu, podria ser pitjor, podria ploure.
Podria ser pitjor.
Una cosa així.
Exacte. Hi ha també, vinculada a una comarca de les Terres de Ponent,
sí.
una terra que t'estimes molt,
sí.
No? Com allò que deies de Lleida, no? Que Lleida i Tarragona són les teves ciutats favorites.
Sí. Però parlo com a ciutat, eh? No de comarca.
Eh?
Comarca de Tarragona hi ha coses precioses. Jo quan dic Tarragona, quan em foto un Tarragona o em foto un Lleida, em foto amb les ciutats. És que són lletges.
No, home, no.
Són lletges.
És que tu vas fent amics allà.
Tarragona,
jo aquí defensant la geografia catalana i tu, pam, pam, pam. Tu vas carregant, home.
Però hem carregut dos ciutats de no sé quants municipis que té Catalunya.
És que no pot ser. És que no pot ser. No pot ser. Bueno, Torà.
Home.
A la Segarra.
Torà.
A la Segarra.
Torà, capital de la Segarra, ja, home.
Perquè, ara diràs...
Bueno, m'agrada molt la Segarra, i l'he visitat molt la Segarra. De fet, en el meu període d'historiador, vaig fer excavacions a la Segarra. Vaig participar en unes excavacions d'un campament republicà.
Campament republicà.
A Pujalt.
A Pujal. Ah, Pujal.
Pujal ja. És a Noia.
Sí, sí, ja, ja, sí, sí.
Però està...
està
és,
tocant.
És fronterer.
És fronterer.
Anava sí, a Medinà Sant Ramon, que ja s'agarra.
Sí, sí. I què, vas trobar alguna cosa allà?
Sí, home, s'hi trobava de tot. T'ho explicaré un altre dia, avui no, no toca, avui toca una candela.
No, candela o... Oh, clar, ja, ja dic que estem, com estem un cap de setmana entre candela i precarnaval,
sí.
Hi ha pobles com aquest, de Torà, que fan un carnaval.
Sí.
Que dius, bueno, però el carnaval no és la setmana vinent?
Sí.
Sí, però hi ha pobles a Catalunya... I ara voy a lanzar una pollita para miembros del staff. Hi ha carnavals com el de Solsona, eh, que sembla ser que es mengen
sí.
Tot l'entorn al voltant seu, no? Perquè uns tenen la fama i altres, saps, carden la lana.
Sí.
Ho dic perquè aquest poble, Torà, veu que molts veïns i vilatans i conveïns, quan arriben les festes carnavalesques de Solsona, marxen a veure el carnaval de Solsona.
Uh-huh.
Quedant, per tant, el carnaval d'aquest poble una mica desert. Uh-huh. Llavors, van decidir, ja això ja va ser als anys 90, aquest sí. Poble, recuperar un símbol de la vila, que era el ball de disfresses del Brut i la Bruta.
Ui!
El Brut i la Bruta són dos personatges molt curiosos que representen, diguem, una parella de classe treballadora,
mm-hmm.
on ell, el Brut, representa la figura d'un calderer
sí.
Amb roba molt vella, carregat d'estris del camp, i ella pues, porta un vestit apedreçat, amb una caputxa mal lligada, no? I realment pues, representen gent de poble amb molt poc poder adquisitiu. Llavors és un ball, com de gegants,
sí.
De figures molt representatives del poble. Però és que, a més, també amb el temps van anar afegint altres elements festius dins del poble, que són com el bonic i la bonica.
Millor que el Brut i la Bruta.
El Brut i la Bruta, el bonic i la bonica. El bonic i la bonica, ell, bueno, impecable, amb barret de copa, no? I ella, pues, bueno, vestida de gala, no?
Sí.
Llavors, clar, aquests balls entre el bonic i la bonica, el Brut i la Bruta, i... realment pues, representa com un carnaval, un precarnaval, que això històricament es feia el dijous gras,
sí.
Però pel el tema de competència d'altres carnavals ho van decidir avançar una setmana en aquest poble, ja dic, a Torà, i s'ha convertit en un dels esdeveniments de l'any.
Uh-huh.
Realment, si tu coneixes bé la Segarra, tots els poblets que hi ha per la zona són poblets típica vila de postal.
Absolutament.
Típica vila de postal.
Absolutament.
Tots carrers empedrats, no? Viles antigues...
És que a Torà hi ha una plaça.
Sí.
La plaça. És l'única plaça amb dos noms diferents.
La plaça del Brau, no? No es diu el plaça del Brau?
Que ara no m'agafes amb els noms. Però no sé quins són els noms, però té dos noms, perquè el cartell per davant és el nom d'ara, el nom modern, i el cartell per darrere, que també es veu, és el nom, em sembla, que durant la dictadura franquista o així.
Sí, és que...
I han conservat els dos noms.
Sí, sí, perquè això de la dictadura franquista, amb el tema del carnaval, és un tema molt important, perquè la dictadura va prohibir
tot
això dels esdeveniments festius com el carnaval, i molts d'aquests carnavals es van recuperar d'ençà la mort del dictador,
sí.
A finals dels 70, principis dels 80, i molts que s'havien perdut es van començar a recuperar. I ja, com el calendari festiu del carnaval, doncs, ja a tot el territori,
sí.
Doncs hi ha pobles que han jugat una mica amb el calendari. Igual que a Torà, hi ha un altre poble, que és aquest, que és Centelles, que sí. Està a la comarca d'Osona, que ja directament han palmat una setmana festiva...
Ui.
Consecutiva l'una amb l'altra.
Compte, eh?
De fet, la setmana passada, que no vaig poder estar aquí, però crec que podré fer esmena, ja es va celebrar un festival molt important que està vinculat anteriorment al Carnaval de Centelles, que és Cau de les Bruixes de Centelles, que ja saps que hi ha un refrany que diu que de Centelles, bruixes, totes elles. És a dir, les dones que són d'aquell poble...
Sí, eh?
Es senten totalment bruixes.
Doncs molt bé.
Llavors, això sempre es fa d'ençà l'any 80.
Ah, és allò que fan el ball aquell...
Fan un ball sí. Que sembla com un aquelarre
sí,
i tal.
Sí, 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 sí.
Pues
ja
ho fan
sí,
allà. Sí, sí. I fan tot un programa lúdic, cultural, esotèric... No?
Sí, 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 és molt xulo
de
veure.
Tot vinculat amb això. De fet, trien a la bruixa de l'any i tot.
Sí, senyor.
La bruixa de l'any, que, bueno, trien a la dona més representativa del poble aquest any. Bueno, això, desgraciadament... els nostres oients no podran gaudir-ho com a festa, perquè ho fan el cap de setmana anterior al que estem parlant, és a dir, això ho van fer la setmana passada, però sí que podran gaudir aquesta setmana a Centelles del Carnaval de Centelles, que agafa una mica tota aquesta embrancida de gent que coneix la comarca d'Osona a través de la, de la vila de Centelles i ho han... Perdó? Que has dit per què? Has dit per què?
Sí, he dit per què. Per què hi ha carnavals que celebren alguns abans i alguns després?
Ja t'ho he dit, Joan, perquè, clar, hi ha tanta oferta, és un tema de màrqueting.
És màrqueting, eh?
Clar, i de fet, bueno, evidentment hi ha un calendari també que marca molt...
Tradició d'alguna cosa...
Sí, però ja, com hi ha molt carnaval que ja es va recuperar després, diguem, de la dictadura, per un tema de que ja... carnavals que són molt més potents mediàticament que altres, i més estem parlant de pobles petits, clar, quan estem parlant del calendari festiu, del carnaval hi ha molts dies. Llavors, en funció de conveniència de, del poble, doncs a lo millor interessa més potenciar més o el dimecres de cendra, o el dijous gras, o el o inclús abans, no? Llavors, dins, per tant, ho vinculen més cap a la festa de la Candelera, cap al 2 de febrer, un cap de setmana abans de, tradicionalment, el que és carnaval, i en funció, ja dic, del calendari, per intentar evitar duplicitats i que la gent pugui tenir, diguem, com un carnaval més extens en el temps i no només molt concret uns dies i anar molt concretament a uns molt concrets i que la resta estiguin buits, no?
Escolta, anem cap a Barcelona, que hi ha una cosa que a mi m'encanta.
Sí, home, Barcelona.
No, no, ho gaudeixo un munt, això, eh?
Que has anat ja alguna vegada?
Sí.
Sí, no, llavors fes la...
No fa tants anys que es fa, eh?
Fa poquet. Ah. Sí, és el Festival de la Llum.
Sí, sí.
Tot vinculat un altre cop amb la candela, però una candela digital.
Exacte, sí.
De fet...
Cal música a vegades, també.
Sí, també hi ha. Sí. El dia 2, 3, 4 de febrer, aquest cap de setmana, Llum Barcelona, és un festival en l'àmbit de les arts lumíniques, no? I hi ha diferents llocs dins al voltant de Plaça de les Glòries i...
Llocs emblemàtics. ...Vitiosa,
Arroba, Poblenou.
Sí.
I hi ha com...
No només, eh?
Tot aquella zona.
Sí, 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 però dic, no només.
No, no, clar, clar. Hi ha una extensió de diferents àrees il·luminades i pots triar, evidentment, que tot això és per la vesprada, no? Sí. Per al voltant de les 7 de la tarda, 8, 9, que no fa tant de fred, però sí que és veritat que gaudir d'això de la llum nocturna, doncs és... I això sempre es va iniciar, tota aquesta festa de la llum, per poder potenciar, que ja en parlaré la setmana vinent, si ja introdueixo ja el que parlaré la setmana vinent, de les festes de Santa Eulàlia.
Sí, senyor.
Que són les festes històriques de la patrona històrica de Barcelona, tot i que la Mercè, evidentment, és la festa major d'estiu.
Copatrona, ara, eh?
Clar, ja en parlarem d'això.
Ah.
Copatrona en funció de la diòcesi o de la ciutat. Ah. Clar, en funció del que parlis. Ja en parlarem.
Val.
El tema és que, clar, com la festa major d'hivern, que és la Santa Eulàlia, doncs fa fred. Evidentment, des del punt de vista de mobilització ciutadana, doncs havia perdut una mica de protagonisme fora de l'àmbit religiós.
Sí.
Llavors, l'Ajuntament de Barcelona ja fa uns anys va decidir intentar introduir al voltant de les festes de Santa Eulàlia, i aquí estem, entre Candelària i Santa Eulàlia, van introduir aquest festival de la llum, vale? I per poder potenciar una mica un festival, una festa major d'hivern com a ciutat, no? Per tant, que la Mercè també... és molt potent a l'estiu, però clar, a l'hivern calia alguna cosa potent.
Que fan un festival també pel jovent, si no m'equivoco, al voltant de Santa Eulàlia, que es diu l'Ali Jove. Tampoc és gaire antic, això?
Són innovacions, són novetats que es van introduint a poc a poc, sobretot perquè la canalla, no? Perquè al final d'aquestes tradicions passen de pares a fills i has d'anar introduint o intentant adaptant-te als temps moderns, no? I que una bona manera d'introduir-se doncs, durant aquests tres dies, com dic, allà al Poble Nou, clar, poden arribar perfectament més de 200.000 persones per poder gaudir d'aquest festival lumínic, no? Que ja
i que val la pena. Tot perfecte. El que ens explica sempre val la pena.
Meravellós.
Diego Gómez, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent, eh?
Gràcies, Joan.
Cuida't, eh?
Cuida't tu també.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel. Fabricació pròpia. amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, si el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Volma Giró.
Adéu, Diego, adéu. Adéu. Marxa mai, que home.
Ara tanca la porta.
Sí, ara se'n va cap a Lleida, després cap a Tarragona.
Ai.
Giró.
Sí, segur que anirà cap allà. Sí. Bona tarda, Joan.
Què dius?
Bé, molt bé.
Què ens expliques avui, va?
Doncs mira, avui 31 de gener, som 31 de gener,
sí,
llavors...
Tot el dia.
Tot el dia, sí, fins a les 12 de la nit. Avui passa una cosa, i és que després de més de 40 anys, que aviat es diuen...
Sí.
Si et pregunto per una mítica sala de concerts de la Plaça Reial de Barcelona...
Home!
Ve el cap, no?
Sí, home, sala Sidecar.
La sala Sidecar. Doncs després de més de 40 anys, tanca, es traspassa.
Ai.
Hi ha un canvi d'etapa.
Com de guia?
Es traspassa, però... No ho farà de qualsevol manera, perquè si s'acaba, s'ha d'acabar bé, i així ho faran amb una gran festa, amb el seu últim ball.
Last Dance.
Last Dance, de Donna Summer. Gran cançó.
I tant.
No patiu, perquè, a veure, anem a explicar. El director de la Sidecar, en Roberto Tierz, ha decidit retirar-se, ja li toca, a veure, són 40 anys, ja, vull dir que déu-n'hi-do tots els anys que porta ja, però és això, que no he de patir molt, perquè ja ha trobat qui assumirà el negoci a partir de demà, però sí? És evident que no serà el mateix, no serà el mateix. Llavors, qui agafarà el timó d'aquesta sala seran els responsables de l'actual Barça o Baix del Born, no hi he estat mai, ho descobrirem. Llavors, el que s'ha dit és que en aquesta nova etapa i continuarà sonant molta música en directe, llavors, des d'aquí, doncs, ho celebrem, però
sí,
és evident que serà un canvi. I qui millor que ens expliqui tot aquest canvi, tot el que tenen preparat, que el mateix Roberto Tierz, director, el fundador de Sidecar. Bona tarda, Roberto.
Bona tarda.
A veure, mira, començaré per una pregunta que just abans d'entrar aquí a l'estudi ens estàvem plantejant, que és com s'ha de dir, el Sidecar o la Sidecar?
Jo sempre dic el Sidecar.
El Sidecar.
Per mi, això de sala em sonava estrany i el bar Sidecar em sonava més natural. Sempre hem volgut tenir... ser un lloc popular a l'abast de tothom i que més popular que el bar de la cantonada.
Clar que sí, el bar de la cantonada.
La cantonada de la Plaça Reial.
Clar que sí. Escolta, Roberto, és que són coses del directe. Pot ser que estiguis amb mans lliures?
No.
No?
No, porto els auriculars.
Ara deia, que pot ser que estiguis a dintre el Sidecar?
Estic a dintre el Sidecar.
Ostres, és que s'escolta amb molt d'eco, no sé si pots treure els auriculars i parlar sense auriculars, ens faries un favor enorme perquè tenim moltes ganes d'escoltar-te i així s'escolta una mica malament.
Vale, ho intento. Ara
gràcies, eh? Ara continuem, no? Suposo que estem en el procés de que es tregui els auriculars, en sí, Roberto, sí, des del mateix Sidecar.
Coses del directe, deies, eh?
Coses del directe, coses passa, que passen. És millor avisar i que soni bé que no pas... A veure, Roberto, ara ja està?
Em sentiu?
Home, gràcies, perfecte. Ara sí que podem fer de Last Dance l'últim ball. Ara ja ho tenim tot. A veure, explica'ns una mica què fareu aquesta nit, perquè de Last Dance no sé què teniu preparat.
Doncs, és un triple concert amb gent molt relacionada amb la casa, amb amics, músics, amics. Començarem amb el José de Santiago, cantant dels Enemigos, que ha actuat aquí, no diria centenars, però moltíssimes vegades. Després, la formació original dels Rebeldes, de l'any 79, que es torna a reunir. De fet, venen de fora de Barcelona, el Carlos, el cantant. I, per acabar, un grup que no hem pogut anunciar fins fa un parell de dies, el Sidoní, que també és un grup que va començar de Sidecar.
Ens heu tingut amb la intriga, d'aquest últim grup. Jo també estava pendent, dic, a veure com acabaran, acabareu molt bé.
Bueno.
I no t'he preguntat, dic, com estàs? Perquè són més de 40 anys al Sidecar, vull dir, suposo, no sé si tens una barreja de sentiments. Com estàs?
Sí, de fet, tinc com una mena de nostàlgia preventiva. Vull dir, encara no he marxat i ja ho trobo a faltar, però estic content perquè jo crec que és un pas que havia de donar després de 41 anys al Sidecar. Això requereix molta energia i ja se m'està acabant. Llavors entra una gent nova, jove, amb moltes ganes, i jo crec que serà molt positiu per tots.
Ara parlaves de nostàlgia, Roberto. La sala obria un 13 de novembre del 1982, fa 41 anys. Tu recordes la primera nit?
Ah, perfectament.
Com va ser?
Bueno, va ser molt emocionant, perquè portàvem aquí 7 mesos pintant parets i arreglant el local, i per fi podíem fer el que volíem, que era posar música i divertir-nos i fer feliç a la gent. I va anar molt bé. Des d'un inici la gent va entendre la nostra proposta i, bueno, un ple total des de la primera setmana.
Que es diu aviat, això. Em sabries dir què creus que ha portat una sala com el Sidecar a la ciutat de Barcelona?
Doncs, mira, jo crec que molta naturalitat. Al final, en una empresa petita com som nosaltres, el que li agrada a la gent que la porta es nota de seguida. Mai va haver cap intenció comercial, sinó, bueno, trobar el que ens agradaria trobar a altres bars. I dins d'això, pues, connectar molt amb la gent jove de cada moment, amb els grups alternatius de la ciutat, ser un espai per expressar lliurement les inquietuds artístiques, músics, per suposat, però també pintors, fotògrafs, etc. Jo crec que això és el que vam aportar i és una cosa que ha continuat fins ara.
Això és cert, perquè el fet de connectar amb els joves, jo crec que heu tingut com aquesta capacitat de, fos la generació que fos, perquè al final, durant 40 anys passen moltes generacions, que sempre heu trobat la manera de connectar, perquè parlo, jo per exemple, amb algú, tu Joan hi has estat, no?
A la Sidecar, sí, i tant.
I vull dir, has estat de jove també.
Què vol dir?
No, espera, un moment.
No, t'acabes de fotre en un jardí ara mateix.
No volia dir això. Vull dir, però amb 16, 18 anyets hi anaves?
Amb 18, sí.
Amb 18 anyets, d'acord. Sí. Però és aquesta cosa de, jo també no som de la mateixa generació i amb 18 anyets també hi he anat. Uh-huh. És com aquesta manera de connectar sempre amb el públic jove, sigui de la generació que sigui, que no crec que sigui fàcil. I, Roberto, també ens ho comentaves, que ara comença una nova etapa, un nou canvi, de la mà d'un grup de persones joves, que tenen molta energia, moltes ganes. No sé què ens en pots dir d'aquesta nova... És que no sé ni si es dirà Sidecar, vull dir, com serà aquesta nova etapa?
Jo no t'ho puc dir, i em sembla que ells encara tampoc ho tenen decidit, perquè bueno, tothom es vol sentir representat pel seu nom, però clar, el nom de Sidecar té un pes a la ciutat i fa que sigui molt localitzable. Llavors, és una cosa que encara no tenen decidit. Jo, per part meva, pues, també m'està una cosa com l'altra.
A tu t'agradaria que continuessin amb el nom de Sidecar?
Bueno, sí, però tampoc em preocupa massa, diguéssim, perquè al final el nom s'acaba fent a el que fa cada local, no? Llavors, Sidecar representa tota una etapa i podria ser una nova, també.
Però música en viu continuarà sonant-hi o no?
Sí, això està assegurat. De fet, la programadora, que és la Fátima Mellado, continua, el que vol dir que la programació de música en directe tindrà una línia molt similar a la que tenia fins ara.
I quan s'obrirà ja data? Perquè avui tanqueu, Es traspassa, llavors, sí. Quan es tornarà a obrir la sala? Es digui com es digui.
Exactament, tampoc t'ho puc dir, perquè comença un procés, pues, d'un rentat de cara, una nova imatge, i ja saps això de les obres, que saps quan comencen, però no...
No, com acaben, les coses. De Palacio van despacio.
De 2-3 mesos tindreu el nou Sidecar.
Sí, estem parlant març, abril, maig, no? Abans de l'estiu, per l'estiu segurament podrem tornar-hi a entrar, no?
Segur, segur.
I ara, Roberto, també ens deies que l'últim grup que heu confirmat en aquest de les dents, en aquest últim ball d'aquesta nit, són el Sidoní, una banda de Barcelona, no? Per què heu escollit aquesta banda?
Doncs, hi ha una relació d'amistat i també jo crec que són molt representatius de lo que ha sigut el Sidecar. És a dir, quan ells van tocar aquí per primera vegada, estaven començant. De fet, el GES, el primer bolo que va fer com a Sidoní va ser aquí a la sala. I jo crec que hem servit una mica d'això, com de trampolí per grups que han acabat sent molt grans. És una de les coses que estem més orgullosos. Així que Sidoní ens representava molt bé, i ja perquè són una banda enorme.
Doncs mira, farem una cosa, això és la màgia de la ràdio que en diuen, Joan. I és que jo crec que tot el que acabes de dir estarà molt content d'escoltar-ho,
sí,
precisament el cantant i el guitarrista de Sidoní d'aquesta banda, Marc Ros. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal, estimat Roberto, què tal estàs, guapo?
Què tal, Marc?
Bueno, ja us ho feu vosaltres, no? Vull dir, apaguem micros, us deixem aquí amb la trucada i...
És que, a veure, un moment, és que l'estimem molt. I, a veure, hem de dir avui que també estem tristos, enfadats. Jo entenc tot el que diu el Roberto, ho entenc perfectament, i jo miro per la seva salut i que estigui molt bé d'ell, vull descansar, però ara mateix estem fotuts. Tota aquesta generació de músics i de persones, i de joves i de no tan joves, que ha estat a la nostra universitat de, ja no musical, sinó de la vida, perquè l'Àxel, la parella de l'Àxel amb qui està casat, la Irene, el primer patrocinador, van fer aquesta sala.
Boníssim.
Oh.
Per exemple, és que clar, jo, és a dir, ha sigut el meu Tinder, ha sigut el meu psicòleg, el meu filosofat, i tots els problemes que tenies acabaven quan entraves en aquella meravellosa sala i veies qualsevol grup, o tu mateix com a grup, com a Sidoní, fem un concert. Per tant, avui serà intens. Jo els dic als nois, avui res de plorera, però tothom plorarà.
Ostres, que bonic, això de la universitat de la vida, Marc?
Ai, gràcies. Que així tal qual ha estat. Per mi serà una part important de la meva joventut. Em va passar alguna cosa similar. Ara no ve el cas, però me'n recordo molt de l'hostal de Cadaqués, que com a tancava també ens vam quedar molt fotuts, no? Perquè és una part de la joventut que se'n va i no torna. I jo no sé què passarà amb la Sidecar. Ara, com deia el Roberto, no sé si canviaran el nom o no, però mentre es mantingués una mica l'esperit, una espurna de l'esperit que heu creat a la gent del Sidecar, amb el Roberto al capdavant, doncs esperem que sigui així, perquè si no serà molt trist per la plaça, per Barcelona i per Catalunya.
Exacte, per Barcelona serà molt trist, per Catalunya i per tots nosaltres. De ben segur que serà una nit emocionant, això no en tinc cap dubte, però no sé si en teniu alguna sorpresa preparada.
Bueno, nosaltres acabem d'omplir dues vegades la sala Rasmatàs, justament, perquè estem presentant el disc. Aquesta setmana vam estar a la Rasmatàs.
El disc es diu, per cert, m'encanta, es diu els vostres noms, Marc, Àxel i Gés. L'heu posat així, no?
Exactament. Llavors, sabeu que la capacitat de la Rasmatàs és molt gran, és una de les més importants de l'estat espanyol, i jo t'asseguro que avui ens posarem igual de nerviosos. De fet, estem ja nerviosos preparant la roba que ens posarem per tocar avui a la Sidecar.
El Sidecar, que si fem cas en Roberto hem de dir-ho en masculí, el Sidecar.
És veritat, perdó.
Eh que sí, Roberto?
M'agrada més, però el Marc pot dir el que vull.
Marc, jo sóc dels teus, que he dit tota la vida la Sidecar per allò de la sala Sidecar.
clar.
Jo crec que en masculí sempre deia. Vaig al Sidecar, on ens trobem el Sidecar. Escolta, Marc, no sé si teniu clara, almenys, amb la cançó que voleu tancar aquesta nit.
Bueno, hi ha una anècdota aquí, i és que una cançó del nou disc, que es diu No salgo más, que està plena d'ironia i de conya, és perquè de les últimes vegades que vaig anar al Sidecar, em vaig apropar a la barra i els cambrers, clar, els cambrers al Sidecar van, o sigui, van canviant, o sigui, tu vas sent gran, però els cambrers sempre són joves. I llavors em vaig apropar a la barra, vaig demanar la cervesa, em diu... Van obrir els ulls allà en plan... Tu ets... Tio, t'he reconegut perquè la meva mare és molt fan.
Uau!
I això, clar, i això, que em va deprimir molt. Vaig posar dalt a la terrassa amb el Gavi en aquesta colla i li vaig explicar l'anècdota i jo estava molt trist allà fumant un cigarret, molt deprimit. Vaig pensar, que guai, no?, perquè hem transcendit d'alguna manera, no?, i la sala ens ha ajudat a transcendir. Doncs això es va convertir en una cançó. Una cançó que es diu No salgo más. I acabarem, una de les darreres cançons serà aquesta, que sonarà recordant aquesta anècdota del Sidecar.
Jo, per no deprimir-te, Marc, el que puc dir és que en tinc 24 i també sóc fan vostre, així que baixo la mitjana d'edat.
Ara
pots fer una cançó que es digui Mañana vuelvo a salir.
No, sí, Doni, són intergeneracionals. Jo en tinc 38 i també sóc molt fan.
Com el Sidecar.
Ah, exacte.
Com el Sidecar.
Va, plegat sortirem. O sigui, el Roberto, tu, jo, ell, l'altre, avui toca festa. Avui toca desenvolupar-se a Sidecar per tot l'any.
Queden entrades o no?
Ni una. Fa 3 setmanes o 4 que no queden entrades i per sort encara no havíem anunciat a Sidoní, perquè si no hauríem tingut més d'un problema greu. Però, bueno, molta gent s'aproparà a saludar i aquí estarem per rebre a tothom.
A partir de quina hora podrem venir a saludar-vos? Que almenys si no podem anar de festa, dir un adéu, no sé, potser molta gent es vol despedir.
Doncs a 8:45, a les 8:30, obrirem portes i us esperem a tots.
Doncs escolteu, que vagi molt bé aquest últim ball de les Dents. Roberto Tiert, fundador de Sidecar, i també Marc Ros, cantant i guitarrista de Sidoní. Moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si nosaltres sortirem, però el que sí que sabem, Joan, és que avui acabem aquesta entrevista amb la cançó aquesta de l'anècdota, o no voy a salir más, o no salgo más.
Absolutament.
Així que vagi molt bé i ja veurem la nova etapa del Sidecar. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Hola, Robert, ens veiem aquesta nit. Un petó, ens veiem tots.
Vuelvo a decir que no salgo más. Me llevas a un garito, está lleno de críos. Aquí lo raro somos tú y yo. Quisiera estar en casa leyendo en la cama. Salir sería un grave error. Hay que decir que lo que pincha no está nada mal. Estoy a gusto hasta que alguien se me acerque y dice, te he reconocido, mi madre es muy fan. No salgo, esta noche no salgo, no salgo, porque estoy muy cansado. No salgo, tengo mucho trabajo. No salgo más, no salgo más, no salgo, esto me está matando. No salgo, me va a dar un infarto. No salgo,
bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
7 minuts i les dues. Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada. Avui sí, home, això ho hem d'anar incorporant ara. I quedarà fantàstic. Això és... Clar, és que t'he sentit, no?
Ara t'he sentit.
Diu bona vesprada a la secció i ens deiem hola, hola. No, hola, hola, al matí, ja està establert.
Ara.
I al final del matí...
Bona vesprada.
Bona vesprada.
T'he de dir una cosa. Ha agradat molt el que has fet abans a...
Molt?
Molt.
Ha agradat molt, diu. Sí. Petit homenatge que faig.
Sí.
A antics locutors. Bueno,
ai,
sí, doncs me n'alegro. Jo què sé, aquestes coses de vegades ho està inspirat. Però ja està bé.
Sí.
M'agrada. Jo anava escoltant i dic, bueno, a veure què diu aquesta. És que no té més misteri. Vas escoltant i vas escrivint. No té més.
Ai,
gràcies per la part que em toca. Que és tota, perquè ho he fet tot jo. No he tingut cap negre que m'ha fet el guió ni res. Doncs això, doncs me n'alegro. Ja hem fet la sala bar al moment de la tertúlia. Si sí. Tot va bé cada dimecres, li donarem una volta al que diguin els tertulians esportius. I ara tiram el foro cotxes i rematarem el dia.
Vinga, va.
Vamos! Ole! Dimecres setmana ja... Ole, ole la rumba.
Això ja fa baixada.
La rumba foro cotxera.
Això ja fa baixada.
Sí, jo venia aquest matí en la moto i dic, això ja ho tenim. Ja tenim la setmana, ja està tot, ja està tot clar. Bueno, temes foro cotxeros del dia, va. Esta foto fue la cúspide de nuestro país.
Compte, la foto de les Azores.
El susto que li he donat ara al Trias perquè li he posat davant dels nassos a Tony Blair, George Bush... Fill? Sí, és el fill aquest.
Sí.
I, clàssic, dels clàssics, el José María Aznar. El José, el Ansar, José María Aznar. A mi?
Sí,
perdone,
sí.
Però qui li ha dit que quiero que conduzca por mí?
Exacte.
Qui em ha dit quantes copes?
España va bien. Vaya a ser, senyor González, que és el que li direm divendres a l'Andreu. Bueno, Vale. Llavors diu, llavors, no, però...
Sí, sí, que estava sent coneguda com la foto de les Azores abans de la invasió a Iraq.
Ha agradat aquesta aliança, aquests temps, els xurs són molt nostàlgics i pensen que qualsevol temps passat va ser millor, els agrada aquesta època, però hi ha hagut un xur que ha dit, no, la foto bona és esta.
Home,
on estan relaxats els tres dirigents, amb més gent,
sí.
I el bo de José María Aznar està amb les cames creuades damunt d'una tauleta.
Sí, fumant un puro.
Molt relaxat, fumant un puro.
Això ho va explicar després, José María Aznar, que va dir allò de...
Yo me puse los pies sobre la mesa, me encendí el puro, lo miré y dije, si tú corres a tanto, yo corro.
I va dir una velocitat que era un gapart, allò. És impossible que un ser humà arribi a aquella velocitat.
Però, o sea, d'esport, de footing.
D'esport, de footing, sí.
Sí, sí, perquè estaven estres en forma, eh? Aznar té uns abdominals que, escolta... Jo crec que... Jo crec que José María Aznar i Pablo Motos tenen el mateix entrenador de personal, perquè aquells abdominals estan molt ben treballats.
Mateix entrenador...
Personal.
De moltes coses.
En fi, un altre tema. Un amigo le echa gasoil de calefacción al BMW. Jo això no sabia... Jo no, en primer lloc, no sabia que existia gasoil de calefacción. Ara
sí,
el José, que és molt tècnic...
Mira,
el Toscano.
Saps on és comú trobar-ho?
És que tu informes a la gent i has d'estar informat prèviament. Jo faig tonteries.
Saps on és comú trobar-ho?
A on, a on?
A les parròquies.
Ah, sí? Ha...
Clar, perquè són calefaccions molt grans i van amb gasoil.
Van amb gasoil. Doncs ara també ho trobaran els BMW dels forocotxeros. I demana, això li pot donar alguna averia?
Al final és gasoil, eh?
Hi ha un que diu, avería en la cartera, que ahora acumula más monedas.
Wow.
Perquè se suposa que estalvia, no? Estalvia.
Wow, wow.
Un altre que explica un cas, va, us l'explico ràpidament.
Va.
Multa por mirar el móvil en Almería. No he estado allí nunca. Tema serio, ayuda.
Ayuda, eh? Amb doble L.
Buenas por decir algo, Xurs. Me llega una notificación de tráfico de infracción que conlleva retirada de puntos. Al parecer han visto a alguien conduciendo mi coche el pasado 4 de octubre en Almería, mirando el móvil mientras conducía. Ni yo he estado en Almería nunca, ni mi coche se ha movido de aquí. Vivo a 6 horas y media de Almería. Ni ese día ni ninguno. En la notificación viene mi nombre, la matrícula real de mi coche, el modelo y el color. Pone que no se me notificó ni detuvo en su momento por ser peligroso para el tráfico.
Uy.
La verdad es que ni había oído nada parecido y estoy bastante en shock. No sé qué hacer ni cómo demostrar que esa multa es un error. ¿Algún xur que conozca un caso parecido me puede echar un cable?
Ahí, de nuevo.
Y arriba en dos cables. El primer digo, ¿te despistaste mirando el móvil y apareciste en Almería?
Es bueno que esto.
Y después un altre li diu... Esto da para misterio paranormal.
Corre, mira.
Lo estabas pensando, ¿eh?
Caspar Iker Jiménez.
Una mica Iker Jiménez, sí. O Sebastià Darbó, perquè al final és curiós. I hi ha moltes respostes perquè els seus també són solidaris.
Sí.
Que li expliquen que ha de fer, contactar amb el seu seguro,
sí,
buscar un justificant d'aquell dia, etcètera, etcètera. Però bueno, aquest espai és per... també per exposar aquests casos.
Aquest espai és per vosaltres.
I està bé. Va, ràpidament...
Sí.
Porque tenemos un minuto. Haz una pregunta que no tenga respuesta. Preguntas rápidas. ¿Cuándo se acaba el infinito?
¿Ah?
¿Se puede soñar dentro de un sueño? Que te chupas en el shurs, ¿eh?
Sí.
¿Cuál es el último número de los números? ¿A qué huelen las nubes? ¿Es cierta la frase, esta frase es mentira? Te explota una mica el cervell.
Sí.
O sea, la frase, esta frase es mentira... ¿Es cierto?
Ojo. Paradoxes del destí, de la vida.
És una paradoxa.
I dels xurs.
És una paradoxa.
Va, una més.
Fatal. No, no, no tinc més. esto es todo, amigos.
Escolta,
no, gràcies a tu.
Que hi tornem nosaltres demà a partir de les 8 del matí. Fins les 2 de la tarda, amb més contingut aquí a la caravana. De moment us deixem amb l'Estel Migdia i tota la informació. Que vagi molt bé. Adéu-siau.